El film Ventre Blanc, escrit i dirigit pel santcoatenc Jordi Lara i protagonitzat pels portadors dels Capgrossos de Vic, s'estrena a la televisió aquest dissabte al programa Sala 33, dirigit per Àlex Gorina. El llargmetratge es va rodar entre el 2009 i el 2010 a la ciutat de Vic i es va estrenar oficialment al Festival Internacional de Cinema de Busan, a Corea del Sud. Després d'haver passat per altres festivals, com per exemple a la Índia i Alemanya, i una doble projecció també al Fòrum de la Filmoteca de Catalunya, s'ha pogut veure en una cinquantena de sales dels Països Catalans. Parlem amb el seu escriptor, guionista, director i també qui se n'ha encarregat de la música. Jordi Lara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ventre Blanc, aquest epígraf que posa nom a la pel·lícula, representa la boira d'una ciutat, en concret de la ciutat de Vic, la seva ciutat natal, una ciutat que el film ha perdut la boira i que l'enyora.
Sí, de fet, Ventre Blanc és una metàfora, perquè és com la boira d'alguna manera és com això, com un ventre blanc maternal, no?, que quan érem menuts ens embolcallava. La pel·lícula és una pel·lícula sobre la infantesa, però diguem-ne no està protagonitzada per nens, no?, sinó per unes persones grans, que són, com dèieu, els portadors dels Capgrossos de Vic, que, tot i ser persones grans, adults, tenen, per tant, problemes d'adult, però s'aferren d'alguna manera a la infantesa, no? I Ventre Blanc parla una mica d'aquesta aventura de la infantesa, no tant com a, des d'un punt de vista cronològic o biològic, sinó com a una mena de territori en el qual tenim la il·lusió per les coses, la curiositat pel futur, la força, no calculem el profit de les coses, la rendibilitat, sinó que anem a viure l'instant. I la pel·lícula és això, sobretot, no? És una reivindicació en clau poètica de la infantesa com a territori, com a espai mental que ens manté la il·lusió viva.
Podríem dir també la infantesa com un moment de descoberta de la vida.
Exactament és això. El que passa és que la vida l'estem descobrint constantment, perquè, evidentment, estem vius i ens passen coses, i és allò que és, tot és com un gran assaig per a una obra que mai no arribem a interpretar, no? O sigui, no naixem amb el guió escrit de la vida i, per tant, constantment l'estem descobrint.
Parlaves ara del guió, senyor Lara. Els protagonistes del llargmetratge són quatre homes que porten, de fet, els Capgrossos de la ciutat de Vic. La pel·lícula no és un documental, és una pel·lícula de ficció, però els protagonistes, d'alguna manera, sí que s'interpreten a si mateixos, a unes històries que a ells els hi toca molt de prop, tot i seguir una història guionitzada.
Sí, era un plantejament que una mica nou, en el sentit que jo vaig parlar amb ells, vaig mantenir una amistat amb ells, i aleshores, a partir d'algunes de les trames de la seva pròpia vida i de la seva pròpia infantesa, jo vaig escriure un guió que ells van treballar, i per tant tot està guionat, no és un documental, els diàlegs estan guionats, etc. Però diguem-ne que ells s'interpreten a si mateixos, però no en la clau de ser actors, no fan d'actors, sinó que d'alguna manera juguen a ser actors, no? I per tant, d'aquesta manera jo diria que tot es converteix en una mena de joc, i que de seguida l'espectador pot fer un pacte amb aquesta manera tan singular que ells tenen d'interpretar, perquè l'espectador nota, sent de seguida, que malgrat que estan jugant a ser actors, ens estan parlant d'una cosa que els toca de molt a prop en la seva vida real.
Amb aquests quatre protagonistes, a la pel·lícula apareixen també quatre històries. Un dels protagonistes és un meteoròleg que vol fer tornar la boira a la ciutat, l'altre és un home que té una crisi de fe, tot i que treballa en un museu d'art sacre, i el tercer vol iniciar-se en l'amor físic perquè té certa edat i encara és vers. Aquests serien els tres personatges potser principals, més un quart, que seria el seu entrenador, l'entrenador dels Capgrossos, que els proposa fer un ball per la ciutat.
Exactament és això. També m'interessava especialment parlar de temes que no estan de moda, de temes que sempre estan fora del cinema comercial.
Podria ser la cultura popular, per exemple?
Un d'ells pot ser la cultura popular, per exemple, tot i que la pel·lícula no és una reivindicació de la cultura popular. El que sí que he fet ha sigut usar la plàstica dels Capgrossos, que em sembla meravellosa, i en concret d'aquests Capgrossos de la ciutat de Vic, per donar un discurs, diguem-ne, formal, estilístic, el que és la pel·lícula, no?
Si em permet un incís, he trobat una cita que m'ha agradat molt i que representa aquesta idea del capgròs i el que hi ha dins. La diu una nena i diu: un capgròs és una persona que s'han passat a una altra persona.
Sí, jo utilitzo la metàfora de, que el cap gros és una mena de màscara, la màscara que utilitzem per anar pel món, de vegades, no? I bueno, i en el cas del cap gros és claríssim, no? I a la nena que d'alguna manera interpreta el personatge que sóc jo, no? Que és una nena que es va mirant els capgrossos, com passen per la ciutat, com els passen aventures, ella només s'ho mira, no?
Ella és l'espectadora.
És l'espectadora, hi ha un momentet que s'acosta a un capgross, a un d'aquests portadors dels capgrossos, que està abatut i assegut amb unes escales, i mira per la boca, per la gola del capgross a dins, per descobrir què hi ha dins, no? Una mica la pel·lícula és aquesta descoberta de què hi ha dins del capgross, o dit en altres paraules, aquesta descoberta d'allò que portem profundament a dins, no?
Darrere d'aquestes màscares amb les que a vegades anem.
Ah, exactament. I pel que fa a això que us comentava, no? que m'apuntàveu de la cultura popular, per exemple, que està fora del cinema comercial, doncs hi ha altres temes també, no? Per exemple, la teologia o la preocupació espiritual, tots en portem alguna de preocupació espiritual, no? Que agafa la forma que sigui, encara que sigui la forma de buidor. Però és un tema que se'n parla molt poc al cinema, no? I per últim, no sé, per exemple, el tema de la virginitat, no? També és un tema que se'n parla poquíssim. I en canvi són temes humans, profundament humans, i que continuen vius. El que passa és que sembla que el cinema comercial ens està llançant constantment missatges de conducta de vida, ens diu com hem de ser per ser moderns, per ser cools, per ser competitius, no?, en aquesta societat que tenim, i obvia tots aquests temes que també formen part de l'ésser humà.
Al final, a Ventreblanc, també podem veure valors essencials, com deien les persones, com l'amistat, l'amor, l'experiència de compartir. En alguns dels fòrums que s'han fet posteriorment a la projecció de la pel·lícula, expliques que la discreció, l'espera i la contemplació són parts fonamentals del llargmetratge.
Sí, la pel·lícula passa sobretot a la Ciutat Vella. És una ciutat que s'ha anat buidant, diguem-ne, perquè als voltants ha anat creixent la ciutat nova, això passa a tot arreu, no?, pràcticament, i és una ciutat com atònita davant del pas del temps, no? Llavors jo volia capturar una mica aquests carrers buits de la Ciutat Vella, que sembla que el temps no passi, no? I per tant la pel·lícula té una mica el tempo o el ritme d'aquesta placidesa de la ciutat atònita.
Una pel·lícula que ja ens explicava Jordi Lara, que no era comercial, de fet va anar al Festival Internacional de Cinema de Busan, vostès hi van poder assistir i van veure, per tant, la reacció del poble de Corea del Sud davant d'un film que té alguns aspectes molt, molt arrelats a casa nostra. Com els va rebre el públic de Corea del Sud?
Doncs la veritat és que va ser molt interessant, perquè vam fer quatre visionats, cadascun va tenir unes 500 persones, o sigui que va ser un èxit de públic. Clar, la pel·lícula, evidentment, per ser veritable, qualsevol artista ha de parlar una mica de si mateix i d'allò que coneix, no? Per tant, és inevitable ser local, d'alguna manera. El que passa és que la gràcia és intentar que allò local esdevingui universal, apel·lant o tocant o parlant d'uns temes que compartim tots els éssers humans de l'època que sigui i de la zona que sigui, no?
Aquests valors dels que ens parlava.
Ah, exactament. Per tant, la gent de Corea, evidentment, es van perdre algunes coses, però també he de dir que ens van descobrir alguns matisos i alguns aspectes de la pel·lícula que nosaltres no ni tan sols no havíem pensat, no? O sigui, que la pel·lícula va agradar, va entrar per la banda poètica, però també per la banda més espiritual, no? I va ser una experiència fantàstica.
A les projeccions de la Índia i Alemanya, si no m'equivoco, sí que no hi van poder assistir, per tant, no podem parlar de la reacció d'aquest públic.
A Alemanya hi van anar-hi dos dels actors de la pel·lícula, i més o menys una mica va per aquí exactament el que us he comentat de Corea, no?
Uh-huh. Al final, doncs, que aquests valors són comuns a totes les persones, tant li fa la procedència i la cultura que tinguin. Ventreblanc, ho comentàvem al llarg de l'entrevista, ha estat produïda fora de la indústria cinematogràfica, podríem dir que és una pel·lícula d'autor, però ha tingut una bona distribució. Després dels festivals de cinema ha passat també per la Filmoteca i posteriorment per algunes sales de cinema. Aquest cap de setmana arriba a la televisió, concretament al programa Sala 33, dirigit per Àlex Gorina, i fa dies es van gravar unes entrevistes i imatges per la presentació del film El programa Sala 33 a l'Escola Sant Miquel dels Sants de Vic. Unes imatges que les persones que hagin pogut gaudir de Ventre Blanc anteriorment sí que no hauran vist, que són inèdites.
Sí, va ser una proposta de l'Àlex Gorina directament de dir, escolta'm, parlem de, ja que parlem de la infantesa, doncs anem a gravar l'entrevista a l'escola on vas anar quan eres petit, no? I per mi va ser una experiència fantàstica, va ser un goig, no? I pel que fa al... sí, la pel·lícula ha estat produïda des de fora totalment de la indústria. Això ens ha donat una, jo diria, una certa llibertat creativa que no haguéssim tingut. És allò de que a vegades ser precari et fa més lliure, no? I també ens ha provocat algunes dificultats, no cal dir-ho, no? La indústria, diguem-ne, es defensa, té una rutina determinada de bellugar diners i tot plegat, i aleshores quan hi ha propostes d'aquesta mena més aviat hi posa dificultats. Nosaltres hi posa dificultats per la distribució d'aquesta pel·lícula. Nosaltres hem tingut la sort que hem tingut de seguida la crítica a la nostra banda, la crítica s'ha interessat molt pel film, i això ha fet que hem saltat fronteres i obstacles per poder mostrar-la arreu, i després la tasca de la Federació Catalana de Cineclubs també ha sigut inestimable per portar-la arreu dels Països Catalans.
Finalment la podrem veure tots els espectadors per obert a Televisió de Catalunya. Si em permet, senyor Lara, una última pregunta, molt breu, amb breu resposta. Sabem que està treballant amb el guió de la Marató de TV3, es celebra d'aquí poc més de dues setmanes, molt enfeinat?
Moltíssim, moltíssim, perquè la Marató és un compte enrere, és una autèntica, això, una carrera d'obstacles, empatar que el dia 14 estigui tot a punt, però la veritat és que val la pena, perquè la tasca que porta a terme de solidaritat és una cosa que ens afecta a tots.
Senyor Lara, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Sabem que està molt enfeinat en l'ultimació d'aquests últims detalls del guió de la Marató. Tots convidats, doncs, a veure Ventre Blanc aquest dissabte al programa Sala 23. Molt bon dia, senyor Lara.
Molt bon dia i gràcies. Una abraçada.